Presidenta Borràs, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Dimitirà?
Comencem forts.
Sí.
No dimitiré.
Ha pensat en dimitir?
Jo tinc l'obligació de pensar tots els escenaris, sempre, i d'escoltar doncs, a totes les persones que en tinc al meu entorn, perquè quan estàs en un càrrec de responsabilitat institucional i formes part d'un determinat projecte, és evident que estàs treballant per un col·lectiu.
Per tant, ho he pensat, eh?
Tinc l'obligació de pensar tots els escenaris, i el de la dimissió també ho és. Però, llegint tot el que ha passat, com ha passat, el que s'ha dit, i que avui vinga a mirar d'oferir respostes a potser molts dubtes i molts interrogants, segurament seria llegit, si jo marxés, com una renúncia. Com una manera de veure que el que ha passat ha estat un error. I, efectivament, ara parlarem de les conseqüències i del que ha passat. Però també hi hauria la temptació de pensar que el que s'ha plantejat és una estratègia fallida. I avui estic més convençuda que mai que l'estratègia que he plantejat és l'estratègia. I serà l'única estratègia si el que volem és plantar cara a la repressió de l'Estat.
Per tant, no s'ha equivocat, presidenta?
Ha sortit. El resultat no ha estat bo. I, per tant, jo tinc la sensació que he perdut, o que no sempre les batalles es guanyen. Però si en podem extreure un aprenentatge, no s'ha perdut. I, per tant, les coses s'han mirat de fer, encara que el resultat hagi estat el que ha estat, s'han mirat de fer d'una manera diferent de com s'havien fet abans, treballant perquè la concepció, la planificació, l'acompanyament, el compromís i la determinació fossin, ens portessin a un resultat diferent.
Em deia fa un moment, presidenta, que en el ventall de possibilitats que hi ha, una era la de pensar en la dimissió. Li pregunto, en aquell moment que pensa això, ho fa pel que considera que ha estat un càstig rebut pel seu propi sector, que és l'independentista? És a dir, perquè l'han deixat molt sola?
No, jo no parlaria ni de càstig ni del sector
llavors
independentista. Aquí l'únic que castiga és l'Estat espanyol amb una repressió fortíssima.
Però no per això pensaria la dimissió, no?
No, perquè ja hi estic exposada sempre. Ja. I entrem disposats, els que entrem en el món polític sense formar-ne part. La proposta que jo faig a l'independentisme no és acceptada. I, per tant, efectivament, jo vinc aquí avui amb un rol institucional, efectivament, de donar explicacions com a presidenta i amb l'ànima rebregada dels que segurament et volen morta. I aquesta és una situació que jo no vull al·ludir. Però, tot i així, la perseverança, la rendició no és una opció i que el resultat hagi estat que l'escó del nostre company Pau Gibollà arribés ja al Parlament retirat, i no s'hagi pogut revertir, no vol dir, i això que desperti somriures per sota el nas per part d'independentistes és el que em sembla lamentable i és el que hem de treballar perquè no passi. Perquè els que sí que riuen i els que sí que estan satisfets amb aquesta situació són, naturalment, els que apliquen la repressió des de l'Estat.
L'altre dia, crec que era David Cid, dels Comuns, deia que vostè ha de donar explicacions al Parlament. Ho farà?
Naturalment. I on les he de fer? A la Junta de Portaveus, on hi ha tots els portaveus, a tots els representants, perquè així ho he fet sempre, sempre he donat explicacions. De fet, jo vaig començar l'any donant explicacions. He fet del retiment de comptes una manera de fer personal. Encara no fa 10 mesos que sóc al capdavant del Parlament i ja he fet aquestes trobades amb tots els presidents dels grups parlamentaris els 6 mesos i ara els 9 mesos. I, per tant, vaig començar l'any tenint trobades amb els presidents dels grups parlamentaris per fer-los un retiment de comptes del segon període de l'any, de les audiències, de l'evolució, de la manera de funcionar interna, per transmetre les inquietuds que la gent que m'ha vingut a visitar o a les que jo he anat a visitar m'han ofert. Per tant, del retiment de comptes n'he fet sempre una manera de fer política i les explicacions en seu parlamentària les donaré a la Junta de Portaveus. Si avui hagués fet una compareixença al Parlament, com es fan les compareixences, com la vaig fer dimarts, quan vaig sortir amb tots els membres de la mesa, hauria estat una compareixença sense preguntes. I, per tant, com que hi ha moltes preguntes, sóc aquí per donar respostes.
Farà roda de premsa?
Faré aquesta compareixença en seu parlamentària, on els portaveus, que són els representants dels ciutadans, em faran totes les preguntes que considerin oportun.
S'ha sentit sola?
M'he sentit molt acompanyada per moltíssimes persones que pensen que el camí pel qual nosaltres estem transitant és el correcte. I en aquest sentit vull aprofitar, ja ara que em preguntes si he estat sola, per donar molt les gràcies, no només a les persones que a través de xarxes, tota mena de mitjans, hi han estat per donar el suport i la confiança, fins i tot la confiança davant del que podrien pensar que no entenen què ha passat, també a la gent de Junts per Catalunya, a la gent del meu partit, que naturalment en un procés de negociació diabòlica amb una quantitat d'hores per sobre de les possibilitats de qualsevol persona, a banda del president del grup parlamentari, del secretari general, del vicepresident del partit que ha estat en les negociacions, però també el grup parlamentari i l'executiva, que hi han estat sempre, que ens han fet confiança, que han fet propostes, que no han deixat de fer suggeriments, però que m'han dit sempre que el que jo decidís, ells ho respectarien. I, per tant, treballar en aquestes condicions, ara que vostè em preguntava per la solitud, doncs és una manera de sentir-se molt acompanyada.
D'acord. Anem a la cronologia dels fets, que crec que és on vostè també anirem desgranant, i si l'Adrià, repeteixo, que a més té el Parlament al cap, perquè hi va cada dia per part de RAC1.
Sí, no, em consta.
Si ha de fer alguna esmena, que vagi fent-la. Però, per exemple, comencem per el primer dia de tot. Ara ens deia el micròfon tancat, li preguntava quin és el primer dia que comença tot. I em diu
14
de desembre, que és el dia que reben la sentència del TCJ, no?
És el dia que el nostre company Pau Juvillà rep aquesta sentència del TCJ, que el condemna a 6 mesos d'inhabilitació.
L'endemà convoca la mesa.
L'endemà...
Se celebra la mesa.
El que fem és precisament això. Immediatament, com a reacció a la condemna, faig una modificació dels punts a l'ordre del dia de la mesa per incorporar aquest punt que ens sembla que és fonamental i poder convocar la comissió de l'Estatut del Diputat.
Què passa en aquesta mesa?
En aquesta mesa rebem la sentència i el que fem és convocar la comissió de l'Estatut del Diputat per trobar els mecanismes de defensa, d'actuació, que des del Parlament es poden dur a terme.
Per majoria es decideix que...
Per majoria, no, per unanimitat.
Per unanimitat,
Es decideix convocar la comissió de l'Estatut del Diputat, que es convoca el dia següent, 15 de desembre.
Perfecte.
I el 16 de desembre la comissió es reuneix i aprova un dictamen.
Amb els vots d'aquí?
Amb els vots d'una amplíssima majoria. Vol dir les tres forces independentistes, més PSC i Comuns.
Val. Això, tira endavant això el dia 16 de desembre. Què passa després? A quin dia anem?
Aquest dictamen el que fa és justament ratificar que el diputat Pau Juvillà no incorre en cap causa d'incompatibilitat. Per tant, que és diputat a tots els efectes, de manera plena. I l'endemà, en el ple, començo el ple demanant una modificació de l'ordre del dia i instant a la votació d'aquest dictamen.
I es vota.
I s'aprova per una majoria amplíssima, 113 vots a favor.
Perquè aquí voten els tres partits independentistes, més el PSC, més els Comuns.
Efectivament, de la mateixa manera que ho havíem fet el dia abans en la comissió de l'Estatut del Diputat.
Estem parlant del 17 de desembre. Després, al cap d'una setmana, hi ha el ple del Parlament per aprovar... No.
Uns dies després. El dia 17 és el dia que aprovem això, el dia 23, per tant, a finals d'aquella setmana, és el dia que fem el ple de pressupostos. I després estem... Ja va ser un ple extraordinari, i estem a les portes de Nadal.
Per tant, interpreto que des de... I això m'ho explicarà vostè, presidenta. Des de la sentència del 17, del 14 de desembre que rep, de moment el Parlament de Catalunya ha dit que Pau Juvillà continua sent diputat del Parlament a tots els efectes.
A tots els efectes.
Per tant, aquí s'està incomplint l'ordre judicial del TCJ?
Aquí el TCJ ha fet una sentència i el Parlament de Catalunya considera que el senyor Pau Juvillà no incorre en cap causa d'incompatibilitat, és diputat a tots els efectes perquè el reglament del Parlament diu que un diputat és diputat a tots els efectes fins que no hi hagi una sentència ferma i, per tant, el TCJ és una instància, falta una instància superior i, per naturalment...
No hi ha desobediència,
encara que no ho digui,
de moment, eh?
Encara que no ho digui el reglament,
d'acord.
És una qüestió de presumpció d'innocència.
Però és un tema legal, no hi ha desobediència. Encara, eh?
Aquí el que s'ha produït és una sentència. I nosaltres reaccionem a aquesta sentència amb la fermesa d'una majoria absolutíssima, perquè, clar, estem parlant d'una sentència. És com si, no?, això fa que molts ho sentim en el Parlament, diguin, aquest senyor és culpable, aquest senyor és un delinqüent perquè comès un delicte. No. Pau Juvillà tenia dos llaços penjats al seu despatx de la paeria de Lleida i va rebre una denúncia. No ens oblidem d'on venen les coses, no ens oblidem de quin estat estem, no ens oblidem de que ara mateix jo no puc ser plenament lliure quan parli, perquè sé que hi ha segurament instàncies judicials que ens estan escoltant. Estem en aquesta situació. Hi ha delacions, hi ha voluntat de portar als tribunals, hi ha gent que fa política fent aquesta acció de judicialització de la nostra vida. Hi ha una denúncia perquè hi ha aquests dos llaços i un tribunal decideix que això és un acte partidista. Estaria bé preguntar de quin partit, perquè entre Acció per la República, Demòcrates, PDeCAT, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP, els Verds, és a dir, el ventall de partits polítics que puguin sentir-se identificats per un llaç groc és molt ampli. Per tant, és una mica estrany que es pugui considerar de part. En qualsevol cas, es considera que això és un delicte que mereix de desobediència, perquè no s'han retirat aquests llaços. Tinguem en compte que era en un període electoral en el qual ni el propi Pau ni la seva pròpia organització política hi participaven.
Efectivament, eren unes eleccions espanyoles en què la CUP no hi va participar, recordem.
És que és bo, perquè a vegades ens fixem en les conseqüències i no veiem quin és l'origen. I el problema és que l'origen és tan absolutament desproporcionat i salvatge, que és en la lògica en què ens hem acostumat a funcionar tots, que aleshores ja anem a remolc de les conseqüències. Però, de tant en tant, és bo fer una aturada i dir: això és normal? Perquè no ho és, a cap efecte. Ens normalitzem el que no és normal i llavors guanya el que fa aquestes accions. Llavors jo, de tant en tant, disculpem que ho actualitzi. Perquè crec que és bo de tenir-ho present.
Passem les festes de Nadal.
Abans d'anar al 17, preguntar, el dia 17, Pau Juvillà vota el seu dictamen?
El dia 17, Pau Juvillà és al ple, és convocat i no vota, perquè sap perfectament que el seu vot hauria adulterat el resultat d'aquesta votació. Gràcies per fer aquesta puntualització, perquè efectivament Pau Juvillà és considerat diputat, és convocat com tots els diputats, assisteix al ple, però s'absté perquè incorre en una qüestió de conflicte d'interessos. El reglament del Parlament, els articles del 16.1 al 16.4, descriuen els conflictes d'interessos i, naturalment, quan tu tens un interès, està votant un dictamen que afecta la teva pròpia persona, votar-ho faria que el resultat pogués ser impugnat. Com que estem parlant de que tot el que passa al Parlament està amb uns focus que el tenen en el punt de mira, si ell hagués votat aquest seu propi dictamen, aquest dictamen hagués pogut ser impugnat i, per tant, no haguéssim aconseguit la força del que preteníem, que és, davant d'una sentència judicial, una reacció del ple del Parlament, que és el màxim òrgan del Parlament, amb una majoria amplíssima, donant suport a la plena condició de diputat de Pau Juvillà. Per tant, el dia 17 Pau Juvillà és al ple, el dia 17 Pau Juvillà no vota en aquesta qüestió per no adulterar el resultat. Sí.
Val, anem al gener.
Anem al salt, canviem l'any.
Anem al salt. Quin altre dia és important? Llavors, ens estem anant ja quan?
20 de gener.
20 de gener, que és el dia que
la GEC envia la seva resolució en la qual ens comunica la retirada de la credencial de Pau Juvillà com a conseqüència de la sentència del TCJ, perquè la inelegibilitat sobrevinguda és la causa que dona la GEC per retirar-li aquesta condició de diputat arran de la inhabilitació del TCJ.
Què diu el text?
El text ens diu això, que s'ha de procedir a la retirada immediata de l'escó de Pau Juvillà, que ja ha estat, la seva credencial ha estat retirada. Això és el 20 de gener.
Què diu en aquell moment? Què fa vostè aquell dia?
Bé, aquell dia, immediatament, doncs, quan rebem aquesta notificació de la GEC, el dia 20 se'ns en informa per correu electrònic, el dia 21 rebem un correu certificat, i era divendres, i el dilluns convoco una mesa extraordinària que acorda presentar un recurs contenciós administratiu acompanyat de mesures cautelars. Les mesures cautelars són una manera de dir, davant de la GEC que ens diu que se li ha de retirar l'acte de diputat, però tu tens dret a apel·lar a una instància superior, a presentar unes cautelars, a dir, escolti, miri, això que està a punt de fer, això que està fent, té unes condicions irreversibles, perquè si se li retira l'acte de diputat a aquest senyor, després no se li podrà tornar. Per tant, presentem el recurs com a Parlament, decidim passar per mesa, presentar el recurs i presentar, acompanyar-lo de mesures cautelars.
Això és el que es decideix el dia 24.
4. Efectivament.
Es vota el ple?
Això, es convoca una mesa extraordinària el 24. El 25 també torno a proposar l'alteració i l'ampliació de l'ordre del dia per sotmetre a votació aquesta qüestió. És a dir, En tot moment intentem que allò que abans no s'ha produït i que ens ha portat a un determinat resultat es produeixi ara. I d'aquí aquestes accions que emprenem des del Parlament en aquesta ocasió per intentar diferenciar-nos del cas anàleg immediatament anterior que acaba amb el mateix resultat però que entremig té un procediment que és completament diferent.
Val, perfecte. Llavors què passa? Estem parlant del dia 25. 25.
Dimarts 25 es vota aquesta decisió de la mesa de presentar un recurs contenciós administratiu acompanyat de mesures cautelars.
Per deixar-ho clar, qui vota aquí a favor?
Aquí es manté tota la majoria que va votar a favor del dictamen del Comissió d'Estatut del Diputat amb l'abstenció del socialista.
És a dir, socialistes passen de votar a favor a abstenir-se i a favor voten Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP, més els comuns. Ah, bueno, i els comuns que ja hi eren.
Ja hi eren.
Anem al 25, això és el 25 de gener. Llavors arriba un dia clau, que és el dia que presumptament arriba... No, presumptament no, arriba el burofax, no?
Arriba el burofax. Bé, de fet, el burofax arriba l'endemà. El dijous 27, estàvem encara en el ple va ser del 25 al 27, i el Pau se m'acosta dient, ja he rebut una notificació de la Junta Electoral Central. Em pregunta si jo l'he rebut, jo dic, miro el correu, dic que no, però probablement ho envien per altres canals, i a la poca estona apareixen ja la secretaria general amb el text d'aquest burofax que rebrem, és a dir, ens dona la comunicació per correu electrònic i l'endemà rebem en forma de burofax.
Va, aquest burofax què diu exactament?
Aquest burofax i l'he portat...
Perdoni, una cosa important. Per tant, vostè sí que el dia 28 coneix, això que s'ha dit últimament, no, és que el 28 de gener només ho és a dir, vostè no coneixia aquesta notificació. Vostè sí va rebre...
Això és fals. Jo tinc aquí la data amb què això arriba al Parlament.
A quina hora entra en data al Parlament? Quin dia i quina hora, pot dir-ho?
El dia,
perdó.
No ho diu,
El dia?
La notificació es rep per el 27 de la tarda i el burofax el 28 al matí.
I vostè ja és conscient d'aquesta...
Jo sóc conscient a partir d'aquell moment que hi ha un partit que presenta un informe exhaustiu, un informe amb fragments de les converses que s'han tingut al ple, amb fotografies preses en el Parlament...
Fotografies?
Fotografies del Pau Juvillà, de mi mateixa, a la mesa, a la Junta... És un informe que s'envia des de Ciutadans a la GEC perquè m'instin a que es faci immediata l'execució de l'acord de la Junta del 20 de gener, és a dir... la retirada de la credencial de Pau Juvillà. I aquest burofax ens dona la magnitud de la situació en la qual ens trobem.
Per què?
Perquè en el primer punt del burofax, la GEC, i vostè pot veure aquí...
Sí, Junta Electoral Central.
La Junta Electoral Central denega la sol·licitud de mesures cautelars que el senyor Pau Juvillà ha demanat al Suprem.
Per tant, està dient que un òrgan administratiu nega unes cautelars que han estat demanades pel Parlament de Catalunya directament a un òrgan judicial com és el Tribunal Suprem.
Efectivament. S'arroga aquesta possibilitat. És a dir, a Pau Juvillà demana cautelars al Tribunal Suprem, la GEC li comunica que li denega aquestes cautelars.
Ho pot fer això, la Junta Electoral?
Jo m'agradaria que fóssim molt curosos amb el que pot o no pot, perquè totes les persones que han estudiat dret, això ens ho diu moltes vegades Jaume Alonso Cuevillas, diu tot allò que he practicat en els últims anys, els últims 4 anys, ho ha tergiversat totalment. Teòricament no ho pot fer, la conseqüència és que ho fa. Denega unes cautelars que no se li han demanat a la Junta Electoral Central. Per tant, està actuant com si fos el Suprem, denega unes cautelars, ens explica que hi ha la concurrència i d'inelegibilitat sobrevinguda i ens diu que es deixa sense efecte la seva credencial. Immediatament hi ha un moment en el que diu que en el supòsit anàleg al que aquí examinem, és a dir, la retirada anterior d'acte que s'ha produït en el Parlament de Catalunya, la del president Torra, hi ha el que ha passat, i ens posa quines són les sentències, té una eficàcia ex lege.
És a dir, és llei.
És llei.
Per tant, el que va passar amb la retirada de l'escó al diputat Quim Torra, quan a més era president de la Generalitat, per part del president del Parlament de l'època, Roger Torrent, s'ha convertit ara ja en llei.
Efectivament, és un precedent. És la importància dels precedents. És la importància dels passos que donem i que fins a quin punt condicionen els passos que es donaran després.
Per tant, per culpa de la decisió... Ja, però li pregunto així. És a dir... Sí, per culpa de la decisió de Roger Torrent en aquell dia retreure-li al diputat Quim Torra aquell acte, el que per la Junta Electoral allò ho converteix automàticament en llei. Per tant, vostè llavors es veu obligada a actuar de la mateixa manera que va actuar Roger Torrent, que és de retirar-li, inicialment, segons la Junta Electoral Central, de retirar-li l'acte de diputat a Pau Juvillà.
Aquest és el precedent, així va actuar la Junta Electoral, facultada pel Tribunal Suprem, i aquí ho veiem, que està tan facultada pel Tribunal Suprem que actua com si fos el Tribunal Suprem. Li denega unes cautelars, deixa sense eficàcia la seva acta, ens diu que això té la jurisprudència, és a dir, els passos que es duen a terme quan queden consolidats ja són una opció de cara al futur, i per tant allò que ha passat en el passat condiciona el que ens trobem ara. Ens parla del principi d'executivitat dels actes administratius, és a dir, això se'ns està dient que s'ha d'executar, i en va més enllà, i ens confirma que ha expedit amb data d'avui, signat 27 de gener, la credencial de la candidata següent a la llista de Lleida. Perdó. És a dir, no només deixen sense efecte la credencial, que és el que ens havien dit el 20 de gener. Per Burofax ens diu, no només la deixem sense efecte, sinó que expedim i ens l'adjunten la credencial de la següent diputada. Ho dic perquè els diputats anem a recollir la credencial, nosaltres, els nostres representants legals, a les juntes electorals. Aquí ens l'envien, l'expedeixen, i demanen, traslladen a la presidenta del Parlament, que en el decurs de 5 dies hàbils informi a la Junta les mesures que ha adoptat aquesta institució...
Parlament de Catalunya?
No la presidenta. Les mesures que ha adoptat aquesta institució, el Parlament de Catalunya, amb l'aplicació de la resolució de la Junta Electoral Central del dia 20.
Està fent molt èmfasi en aquesta institució i no en Laura Borràs. Això és allò que diuen de que en aquests moments el que està posant en el punt de mira és els treballadors, els funcionaris del Parlament, que quan veuen aquesta sentència de la Junta Electoral diuen, un moment aquí, que ens estem jugant aquí la nostra vida laboral i fins i tot la nostra vida personal. És això?
És que estem en aquest context d'amenaça permanent, de ingerència contínua. I, per tant, em demanen a mi que jo informi de les mesures que ha pres aquesta institució, perquè són coneixedors de que en una institució hi ha les accions polítiques que es duen a terme, i jo sóc la responsable de les accions polítiques, i després hi ha tot el funcionament administratiu que es deu a un determinat ordenament jurídic, a l'ordenament jurídic espanyol, i se'ns demana què és el que aquest Parlament ha fet per dur a terme, per fer efectiva la retirada que ja ha designat la Junta Electoral Central el dia 20 de gener. I finalment, d'una manera molt amicable, em recorda finalment que l'incompliment d'aquestes resolucions dona lloc a conseqüències jurídiques que estan previstes a la legislació vigent.
Que aquí entraria tot el personal que... però quan refereixo a tots els funcionaris, a qui refereix? Refereix a tot el Parlament de Catalunya que accepti que Pau Juvillà pugui entrar al Parlament, per exemple?
Això vol dir que la retirada de l'acte que duen a terme la Junta Electoral Central, és que sobre això hi ha hagut molt... Retirarà Laura Borràs l'acte? Laura Borràs no pot retirar, jo ho he dit sempre, i em sentiran dir-ho sempre i ho continuaré dient, perquè no he canviat el meu posicionament. Primer, que la meva obediència és al Parlament de Catalunya, sempre. Per tant, no plantejar-ho en termes de desobediència, no. Sempre he dit, i des del meu primer moment, des de la meva primera entrevista institucional, jo vaig dir, obeiré al Parlament de Catalunya. Sé que la gent fa molt d'èmfasi amb el desobeir. Jo sempre he dit, obeiré al Parlament de Catalunya. I també sempre he dit que la defensa que s'hagi de fer ha de ser una defensa col·lectiva, ha de ser una defensa de tots, davant d'una agressió que és a tots, perquè aquest no és el cas només de Pau Juvillà, és el cas de mantenir la integritat del Parlament de Catalunya, de decidir qui són els seus representants.
Per tant, això ho faria, per exemple, amb el PSC o amb el PP, per exemple?
Naturalment. És que jo no ho estic fent perquè la persona que està afectada sigui o no sigui. Això se'm va dir l'altre dia en la Junta de Portaveus. No, és que vostè està fent una defensa de part. Dic, bueno, ja hi tornem amb els equívocs. El llaç groc és de part, de partit. I ara jo estic fent una defensa de partit? Jo estic defensant una persona que no és del meu partit? Una persona que ni m'ha votat ni una organització com la CUP, un partit com la CUP, que no m'ha votat com a presidenta? Però és absolutament irrellevant, això. Jo estic, com a presidenta del Parlament, fent una defensa dels drets dels diputats del Parlament de Catalunya.
Li parlo dels funcionaris. És a dir, quin risc tenien els funcionaris si vostè, com diu en aquest text de la Junta Electoral Central, decideix unilateralment desobeir?
Doncs els funcionaris són perfectament coneixedors de quin és l'estat de coses de la seva, de l'ordenament jurídic. I l'estat de coses de l'ordenament jurídic el que dona lloc és el fet que qualsevol autoritat o funcionari públic sàpiga quines són les conseqüències de no obeir a actes administratius que tenen fermesa. I en aquest cas, aquest burofax compleix aquests requisits. I, per tant, qui els amenaça no només és la Junta Electoral Central, és el Codi Penal, article 410.1 del Codi Penal.
Per tant, si Pau Juvillà decideix entrar al Parlament de Catalunya, què podria passar a la gent que, no sé, jo què sé, des de l'Uixer?
El mosso que hi ha a la porta, l'Uixer que l'acompanya, l'Uixer que permet que entri al seu despatx, l'Uixer que permet que entrés en a la sala, i a l'hemicicle, i ocupés el seu lloc com a diputat. Si ell volgués entrar en el seu ordinador, l'espai que hi ha el seu nom, el seu correu electrònic, el seu telèfon, totes aquestes qüestions, el seu sou, totes aquestes qüestions tenen a veure amb una gestió del que és la seva acta de diputat. Nosaltres ens ho mirem des d'una perspectiva política, però després hi ha tots aquests procediments i tots aquests passos que són d'una gestió administrativa, no d'una gestió política. Per això demana què ha fet aquesta institució per fer efectiva la retirada que ells ja dictaminen el dia 20 de gener.
A partir d'aquí, vostè, quan rep aquesta notificació de la Junta Electoral Central, estem parlant del dia 27-28, d'acord?
Sí.
Crec que això és dijous-divendres.
Uh-huh.
El dia 29, vostè és veritat que es va reunir a Manresa amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès?
El dia 29 teníem un acte a Manresa, efectivament.
I es va parlar amb ell? És veritat que vostè el que volia era adoptar una posició conjunta, govern, parlament, en contra de la decisió presa per la Junta Electoral?
Miri, d'entrada em permetrà que per la meva manera de fer i pel respecte institucional degut, jo no parli sobre les converses que tinc, les converses privades que tinc amb el president de la Generalitat. Però efectivament, perquè jo vaig presentar un projecte, una proposta ambiciosa de resistència col·lectiva davant d'aquest atac que ens fa l'Estat, és evident que jo aquest pla l'he de comunicar, naturalment, personalment, al president de la Generalitat.
Resistència col·lectiva. Pot explicar, sisplau?
Sí, la nostra reacció ha de ser proporcional a la magnitud de l'agressió. No hi ha desobediència petita. No hi ha una manera de poder-nos defensar amb el reglament del Parlament. Només. Hem de poder fer una acció de defensa que ha de ser unitària perquè ens ataquen a tots i ens han de poder defensar col·lectivament. I, per tant, la meva proposta, que és ambiciosa i que és d'abast global, que engloba els partits, les institucions, per poder també involucrar la ciutadania i les organitzacions, és una proposta de país, per defensar-nos com a país a l'agressió que, en els tres poders que tenim, hi ha una ingerència permanent del poder judicial sobre els dos poders sobirans del poble de Catalunya, que són el legislatiu i que són l'executiu.
Perfecte. Llavors, vostè en aquesta reunió a Manresa, quan diu aquesta resistència col·lectiva, interpreto, malgrat que no vulgui dir les converses privades amb el president, que el que és un, diguem-ho, una defensa de país. És a dir, tant el Parlament de Catalunya com el govern de Catalunya, ignoro si també la seva proposta entren aquí les, diguem-ho, la ANC o Òmnium Cultural, de fer un front comú davant de...
I
de quina manera seria?
Jo no he renunciat a aquesta proposta encara, per tant em permetrà que no l'expliqui amb pèls i senyals. Quedis amb el fet aquest, que hi ha una proposta de defensa col·lectiva i global davant d'una agressió que també ho és.
Yeah.
I que, per tant...
És important, encara que no vulgui explicar, la resposta encara que sigui amb un simple titular del que li diu el president Aragonès.
És a dir, som aquí perquè aquesta proposta no ha estat acceptada. Em sembla que no li puc dir més clar. Som aquí perquè aquesta proposta no ha estat acceptada. I això vol dir que el resultat ha estat el que hem tingut. Que la retirada de l'acte que du a terme la Junta Electoral Central el 20 de gener, malgrat tots els passos que hem fet des del Parlament, que se n'han fet molts, estàvem a mig repassar aquesta evolució de l'acció que ha tingut el Parlament per poder fer una defensa de l'escó que ens arribava retirat de sèrie de Pau Juvillà, no ha estat suficient. No s'ha pogut evitar. Per tant, la conclusió és que això ha passat. també la conclusió no és que no es pugui evitar, és que en aquest cas no s'ha volgut evitar amb la proposta que jo feia.
Estem a Manresa.
És veritat que en aquesta conversa amb el president Aragonès, tal com expliquen algunes fonts, vostè li va dir que per anar a les últimes conseqüències per evitar la retirada de l'escola Pau Juvillà, ell també desobeís la sentència del 25%?
Jo li dic que l'agressió és una agressió de conjunt i la defensa havia de ser una defensa de conjunt. Que l'agressió passa en l'executiu i en el legislatiu és evident. És evident. És a dir, ara estem a l'inici d'una legislatura. Jo faig aquesta proposta, aquest inici, perquè el cas de Pau Juvillà no és només el cas de Pau Juvillà. Ens en trobarem a les portes, al començament de març, jutgen a l'Eulàlia Reguant i darrere en vindran altres d'actes. És a dir, hem passat d'un Parlament en què mai s'havia retirat un acte de diputat, com va passar la legislatura passada, i ara comencem la legislatura i en tenim 4 o 5 o 6 a la vista. Això no és normal. I això és el termòmetre que ens ha de permetre veure que això no és normal. No. Per tant, això passa al Parlament, però és que els jutges decideixin el tant per cent d'hores de català que es dona a les escoles de Catalunya no és normal, tampoc no ho és. Per tant, l'agressió és, des d'un punt de vista de la llengua, a la columna vertebral del país, a l'espina dorsal de la nostra nació, i en el cas del Parlament, atempta contra la integritat del propi Parlament de Catalunya, perquè són els electors qui posen i treuen a les persones en els seus escons. No com fins ara la Junta Electoral, que fins ara podíem dir que els treia, ara diem que els treu i els posa, perquè ja ens expedeix les actes credencials dels diputats.
Ara la presidenta parlava de la reunió que va mantenir amb el president Aragonès, com molt bé deia la direcció de Susagna, amb dues potes, no només treure l'acte de diputat a Pau Juvillà, sinó també la sentència del 25% del català, o el castellà en aquest cas. Però hi ha una tercera pota que aquí no apareix, que és la CUP. La CUP què deia tot això? Estem parlant d'aquell famós dia de Manresa, eh? És a dir, se'n recorda més o menys si havia parlat amb la CUP?
Jo me'n recordo de tot, tinc les llibretes plenes, perquè per sort o per desgràcia tinc bona
tot.
Memòria, però a més ho apunto tot. Les negociacions han estat sempre a tres bandes. La resposta havia d'haver estat col·lectiva i, per tant, interpel·lant a tots els partits independentistes. Quan jo dic que la proposta no s'accepta, és que la proposta no s'accepta. És així. La proposta no va endavant. Com reaccionem tots quan la proposta no va endavant? També és una cosa que vull deixar clara. Aquest cas, des del començament, s'ha plantejat d'una manera diferent. Jo vaig dir sempre que jo acompanyaria Pau Juvillà, el represaliat i a la seva organització, tan lluny com volguessin arribar. Això ho he dit, i ho podran recuperar, que ho he dit per activa i per passiva.
Tan lluny com volguessin arribar.
Exacte.
Per tant, la CUP no ha volgut arribar lluny.
Jo vaig dir això, i ho vaig dir perquè era coneixedora d'unes determinades circumstàncies que després han aparegut a la llum, i per tant, jo vaig dir, arribaré tan lluny com el represaliat vulgui arribar. Fent aquesta proposta d'embat col·lectiu. És a dir, allò que com a 52% no hem sabut proposar proactivament per poder avançar, almenys siguem capaços de convertir-ho en un escut antirepressiu on hi hagi unitat antirepressiva. I aquesta és una premissa compartida per Esquerra, per Junts i per la CUP. Una de les frases d'aquestes negociacions que han estat intensíssimes a totes bandes és: entrarem junts en això, sortirem junts. Per tant, aquesta és una premissa compartida per tots. I, de fet, les aparicions públiques en roda de premsa que hem fet al costat de Pau Juvillà hem estat tots. Mm. I fins i tot aquesta mateixa setmana, dimarts passat al Parlament, sortim amb una compareixença i sortim junts. El Pau no hi és, però hi ha la Dolors Sabater com a presidenta del seu grup parlamentari. Per tant, aquesta ha estat una premissa fonamental. Entrar junts i sortir junts, perquè és junts que tindrem la força per defensar-nos. Una altra premissa ha estat no fer-nos mal, i per tant jo sóc aquí, no hem pogut complir la primera, això no ha anat bé, no me'n sento orgullosa, perquè no és el resultat que hauria volgut, malgrat que hem treballat, i jo la proposta que faig, la faig assumint jo les màximes els màxims riscos i les màximes conseqüències. Per tant, quan jo dic que estic disposada a tot, no és que ho digui perquè ara me n'hagi desdit, jo no m'he desdit de res. I una prova la tindrà amb que al començament de la legislatura vam viure un cas també com el de la delegació de vot del senyor Lluís Puig, que aleshores em podia dir, és que és un diputat de la seva formació, efectivament, però és un conseller a l'exili, és un diputat electe, i el seu dret de vot es veia coartat. I què vaig fer? Assumir la delegació de vot de Lluís Puig. I estic en el Constitucional El Partit dels Socialistes m'ha portat al Constitucional per haver fet aquesta assumpció en solitari, no la mesa, la presidenta, de la delegació de vot. Per tant, les conseqüències d'això, quines seran? Inhabilitació, ho sabem o no? Que els que arribem a determinats llocs de la política catalana arribem a inhabilitats de sèrie.
Està convençuda que l'inhabilitaran?
Jo estic convençuda que, vist com actua la justícia espanyola, és evident que tots els que estem i fem el que és correcte de fer per defensar el moviment independentista, acabarem fora de joc, perquè és el que pretén l'estat espanyol. Però en aquell moment, no és que jo digui ara, oh, és que estava molt disposada a algunes coses, no ho està. Continuo estant disposada a tot. La proposta que jo faig, a mi, em col·loca en el centre per responsabilitat, pel paper que tinc, de les màximes conseqüències. Però no és que ho digui ara, és que ja ho he demostrat amb el vot de Lluís Puig, que està al Constitucional i que en el seu moment tindrà les seves conseqüències. Ara, val la pena, que és el que molta gent em diu, no? Jo ara arribo aquí amb un rol institucional, però amb l'ànima rebregada dels que et volen morta. Això també és així. Però és que jo ja
políticament,
políticament, sisplau.
No,
si tant,
s'ha
de dir-ho. Bueno, espero que sigui només sí, políticament. Segur. Però és evident que en el cas de Lluís Puig i la defensa del seu vot, hi ha gent que em deia, és que això és estèril. Perdó? Que un diputat exerceixi el seu dret a vot és estèril? Quan tu comences a renunciar a drets, on atures? On s'atura? La pèrdua de drets, on acaba? No. Que un diputat voti és fonamental. I, per tant, jo això ja ho he demostrat des del començament de la legislatura. Més les querelles, les denúncies, tota la resta que ha vingut després, també pel català, per tot. És igual. Però som aquí perquè no s'ha volgut col·lectivament anar fins a les últimes conseqüències en la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Però jo li pregunto si tots aquests riscos... Anem estem al 29 encara, anem al dia 30, les reunions i tot, però tots aquests riscos, que no eren els mateixos que tenia el president Torrent quan rep l'instrucció directa del Tribunal Suprem de complir amb la Junta Electoral i, per tant, desestimar les cautelars per retirar-li l'escó al president Torra?
La cronologia del cas Torra, a diferència del cas Juvillà, és que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i com que llavors no hi ha un precedent, un partit, en aquest cas el PP, denuncia a la Junta Electoral Provincial la retirada d'aquest acte de diputat en compliment de la sentència. I la Junta Electoral Provincial pensa, és que això de retirar actes és una mica, és una mica complicat, eh? És que això de retirar actes és grapejar la democràcia d'una manera molt, molt forta. I, per tant, la Junta Electoral Provincial desestima aquesta petició que fa, en aquest cas, un partit polític. La JEC, igualment, deixa sense credencial el president Torra i dona la instrucció, envia una instrucció al president Torrent per quan es desestimen les mesures cautelars que ha presentat el president Torra, no el Parlament, el president Torra. I, per tant, quan rep aquest requeriment de la JEC, de la Junta Electoral Central, que suposo que va ser per la mateixa via com el burofax, el que es fa és deixar sense vot
el president Torra. Del que va anar el president Torrent.
No és que hagi anat més enllà, és que jo li estic dient tots els passos que hem dut a terme des del Parlament. Convocar la Comissió de l'Estatut del Diputat, no una, dues vegades, ratificant la seva condició de diputat, portant al ple la decisió de presentar mesures cautelars, de presentar un recurs contenciós administratiu. Tot això s'ha fet i, per tant, el precedent ens condiciona extraordinàriament. Entre altres coses, perquè s'ha convertit en llei.
Si anem al... Això és el 29, anem al 30, d'acord? Passa alguna cosa, perdó, eh? Això és el dissabte de Manresa, després passa alguna cosa aquell cap de setmana o hi ha...
En aquell cap de setmana, la quantitat de reunions en tots els horaris que s'estan duent a terme és
alguna
frenètica.
Alguna tres bandes?
Totes a tres.
Totes bandes.
És que això és molt important, que hem estat units en tot i s'ha volgut preservar aquesta unitat per sobre de tot.
D'acord, tot i que el resultat final és el de la desunió, que ja arribarem, eh?
Exacte.
És a dir, la reunió de tres bandes, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, aquell cap de setmana es tornen a reunir, i allà què acorden? O no acorden res?
Bueno, aquell és un cap de setmana important en termes de com evolucionar al llarg de la setmana vinent, perquè efectivament es consumeixen aquests 5 dies, s'acabaran divendres, els 5 dies que dona la GEC de termini perquè s'informi del que el Parlament ha fet per deixar sense efecte la credencial que ells ja li han retirat. Per tant, aquell cap de setmana és molt important, perquè la meva proposta és sortir dilluns i explicar públicament els compromisos als quals arribem. I aquí és on ja es comencen a trencar les confiances que, malgrat tot, vam treballar durant dilluns i dimarts i dimecres per intentar refer-les.
Trencar confiances. Expliqui'm.
Bé, trencar confiances perquè quan es fan determinades propostes que comporten una assumpció de danys personals importants i no hi ha la voluntat de fer-ho, assumint-ho amb compromisos, assumint-ho amb compromisos concrets, amb compromisos que... tot això, clar, entendrà que està passant en unes dates que són de funest record per la memòria més recent de l'activitat política en el nostre país. El 29 i 30 de l'any 2018 es va estar negociant una investidura que finalment no es va produir. Uh-huh. 2 anys després, també en el cas del president Torra, es van mirar d'arribar a uns acords que finalment no es van defensar. I, per tant, també amb els actors implicats, doncs, la consideració de si el que estava passant era o no era en termes penals rellevant o no era rellevant, doncs, clar... fer veure que no tenim els precedents que tenim, doncs no ho podem fer veure. Tenim els precedents que tenim i estem obligats per aquests precedents a prendre tota mena de cauteles i d'adquirir tota mena de compromisos públics.
Estava parlant de la CUP aquí, en aquest cas, eh?
Estic parlant, en aquest cas concret, de la CUP, però som tots.
Per què la CUP no volia? O què li demanava la CUP,
jo,
presidenta?
És evident que de la mateixa manera que dic que no revelaré les meves converses privades amb el president de la Generalitat, tampoc revelaré el contingut de les negociacions en un detall per una qüestió de que el que passa a les negociacions forma part d'aquestes negociacions i, per tant, n'hem de poder analitzar els resultats i en aquest sentit no hi va haver la voluntat d'assumir un determinat compromís públic en base a unes garanties mínimes que es demanaven a l'hora de tirar endavant la proposta.
És veritat que tot això passa en una època que, malauradament, i ja ho hem dit més d'un cop, esperem que se n'en surti, el diputat Juvillà està en tractament a l'Hospital Arnau de Vilanova per un càncer.
Més que està en tractament, s'està fent proves i, efectivament, des d'aquí li vull enviar una salutació... el meu estimat Pau. Ell sap que jo he estat sempre al seu costat i, a més, com que jo n'era coneixedora directament de la seva situació perquè ell mateix me n'havia fet coneixedora un mes abans, doncs és evident que en aquest sentit la malaltia, en aquest cas, o el tractament que hagi de dur a terme Pau Juvillà apareix en escena aquell cap de setmana.
Està parlant de proves del càncer de Pau Juvillà. Una pregunta, efectes...
Estic parlant de proves. Jo demanaria que no es parlés de qüestions personals.
No, en absolut, en absolut. Per això és el que ella ha publicat. A més, va fer un fil magnífic al Twitter i tal. Si Pau Juvillà hagués anat pogués haver anat al Parlament, allò automàticament s'hagués constituït allò com una desobediència? Si Pau Juvillà hagués anat un dia, per exemple, a la mesa del Parlament?
Ara tornem a parlar en termes de desobediència i obediència. En termes d'obediència al Parlament, això és el que hem dut a terme durant tot aquest procés. Efectivament, a partir del moment en què la GEC retira la credencial, el fet d'estar fent les funcions per la qual la GEC t'ha retirat la credencial implica, doncs, naturalment, una desobediència.
Per tant, a partir del dia 28 ja no era diputat, perquè no rebia...
Això és fals.
Ell no rebia les convocatòries de la mesa del Parlament i de la Junta.
Que Pau Juvillà no fos diputat a partir del dia 28 és fals. Jo ho vull dir amb tota la claredat i la contundència.
Els funcionaris actuaven com si no fos diputat.
Pau Juvillà, el 3 de febrer, és ratificat com a diputat pel ple del Parlament de Catalunya amb una majoria àmplia, ratificant el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat del dia abans. Per tant, estem aquí en aquesta dissociació d'esferes. Políticament, el Parlament de Catalunya, amb els seus diputats, amb votació al ple d'un dictamen que passa per la Comissió de l'Estatut del Diputat, considera a tots els efectes que Pau Juvillà és diputat. Jurídicament, administrativament, l'amenaça de que com es fa efectiva aquesta retirada de l'escó que la Junta Electoral ha decidit, genera un estat de molta tensió en els funcionaris del Parlament, a tots els nivells, en totes les escales. Ho genera. Mm-hmm. I això es veu, l'apoteosi d'això esclata d'una manera claríssima el dia 3 de febrer, que es convoca, jo convoco, un ple extraordinari, un ple extraordinari, perquè l'únic punt de l'ordre del dia és la votació d'aquest dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat, i aquí és on comencem a veure que hi ha tot de funcionaments que no funcionen, perquè vostè es pot imaginar que jo convoco els plens, però jo no convoco els diputats. Els diputats reben una doble comunicació per SMS i per correu electrònic. Doncs la persona que ha d'enviar l'SMS no envia l'SMS, perquè ja considera que el telèfon ja no és un telèfon d'algú que no és un diputat. Qui ha d'enviar un correu electrònic, doncs no envia aquest correu electrònic. Per què? Perquè estem sota l'amenaça de la repressió espanyola, que el que fa, de la repressió espanyola, que el que fa és tota traçabilitat d'una determinada conducta que sigui constitutiva d'un delicte del Codi Penal, doncs no hi ha la voluntat d'assumir unes conseqüències que el que fa és que aquell dia, quan es vol registrar un vot, una delegació de vot, no es vulgui registrar una delegació de vot, es tanqui el registre, s'aturi el SIAP, no s'habiliti el sistema de vot informàtic, m'hagi d'arribar a mi en paper, jo hagi de proposar una votació amb alçada. Entén la diferència de funcionament del que és el pla polític en el qual el Parlament de Catalunya està votant sobre la condició de diputat de Pau Juvillà i el pla administratiu en què hi ha totes aquestes pors i totes aquestes renúncies per les quals, si m'ho permet, jo he demanat un expedient informatiu per conèixer l'abast del que ha passat en termes del funcionament intern de la casa.
Però clar, això ja s'havia notat abans, perquè el Pau no és convocat a la mesa del Parlament d'aquella setmana. Per tant...
Perdoni, la mesa del Parlament d'aquella setmana estava convocada, com estan convocades totes les meses ordinàries, estan convocades, anava a dir d'ofici, de manera permanent. És aquell ple, el ple del dia 3...
Però ell no rep el correu ja d'anar a la mesa del Parlament d'aquella mateixa setmana abans del ple. Ni tampoc té la carpeteta, diguéssim, que es posa per cada diputat a la taula.
El que li estic dient és que jo convoco. I les persones que han de fer efectiva aquesta convocatòria a diversos nivells, vostè m'està parlant del que posen els uixers fins que el canvia l'SMS, o el que... Això no es produeix? I aquesta és una constatació.
Sí, sí.
I aquesta és una constatació. Per què? Perquè no ho vulguin. No, perquè tenen l'amenaça del Codi Penal al damunt. I, per tant, atenció, perquè quan parlem d'obediència o de desobediència, què vol dir obediència o desobediència dels funcionaris? Què vol dir en aquest nivell? Perquè, clar, s'ha de coaccionar els funcionaris, se'ls ha de coaccionar. Evidentment, jo no estic disposada a coaccionar ningú. Jo faré lliurement el que jo cregui que he de fer, però és evident que no incorreré en un delicte de coacció als funcionaris perquè assumeixin una determinada responsabilitat que serà castigada amb el Codi Penal a la mà.
En aquella reunió recordo que crec que va ser el Nació Digital, i si no és el Nació Digital, que em perdoni. El Nació Digital, i que em perdoni el qui ho va publicar, crec que es va dir que la CUP li havia proposat ocupar el seu lloc i presidir la mesa. Això vol dir que la CUP estava disposat a alguna cosa que vostè com a presidenta no volia fer?
De cap manera, perquè com que jo estava disposada a fer-ho tot el que com a presidenta he de fer i he fet tot el que com a presidenta he de fer, aquesta és una proposta que mai va ser considerada perquè...
Però li van dir, eh?
Hi va haver moltes propostes aquests dies, propostes i contrapropostes, i una de les propostes va ser ja fem canvis a la mesa. Com que el Pau ha de sortir de la mesa, farem canvis a la mesa. Això implica el nivell de desconeixement de com es produeixen les coses. És a dir, els processos de substitució dels membres de la mesa volen un procés i un temps que estàvem en un altre temps, que és el temps judicial, que no són compatibles. Necessita un ple de 135 diputats perquè es vota presencialment i es vota amb urna, perquè és un vot secret, nominal i amb urna. Per tant, això, eventualment, era una proposta que ens portava, com a mínim, 15 dies de marge endavant. I les decisions s'han de prendre quan s'han de prendre. I aquí la voluntat no ha estat de no assumir conseqüències, que ningú s'equivoqui. És a dir, la decisió col·lectiva ha estat de no fer el pas col·lectivament. I, per tant, no s'ha volgut fer aquest pas, però no perquè no s'hagi estat disposat a assumir totes les conseqüències. Les conseqüències, però, s'han d'assumir quan tenen un sentit col·lectiu o quan tenen un sentit, com li estava dient en el cas del diputat Lluís Puig, absolutament necessari preservar el dret de vot dels diputats, de tots els diputats.
De la mateixa manera que la Junta Electoral li posa un paper dient ha de canviar el nom de... Ja està, li donem l'acte perquè passi el següent. La CUP ofereix algun nom per substituir Pau Juvillà?
Bueno, ho va fer públic directament, el nom que es proposava per la seva substitució a la mesa.
Cara Riera.
Sí.
Però que aquesta qüestió, insisteixo, ens estem anant a 15 dies vista de la problemàtica que tenim en aquell moment al damunt de la taula i que hi ha tota la voluntat de poder-se resoldre en aquelles circumstàncies i amb totes les accions.
I què passa perquè la CUP decideixi no tirar endavant i Esquerra Republicana no tirar endavant?
Insisteixo, el pla era global, ambiciós, col·lectiu i jo n'assumia les principals conseqüències. Quan això no es vol dur a terme, encara intentem preservar aquesta unitat antirepressiva i per això la mesa, després de la mesa de dimarts en què es produeix una modificació dels treballs parlamentaris per convocar la Comissió de l'Estatut del Diputat un altre cop i tornar a votar un dictamen en ple un altre cop, i això passa dimarts i sortim a defensar aquesta solució, ho fem conjuntament, encara ho fem conjuntament. Dimecres hi ha la Comissió de l'Estatut del Diputat i es vota un dictamen, i es vota aquest dictamen encara amb el suport de Comuns, encara es produeix el suport de Comuns en aquesta votació, i llavors es convoca el ple de dijous, i és entre el dimecres a la tarda i el dijous que finalment es trenca fins i tot aquesta voluntat que havíem tingut tots els partits d'entrar junts en això i sortir junts d'aquí, i d'intentar convertir aquest cas en un cas també d'aprenentatge perquè haurem d'afrontar tots els que venen a continuació.
Tinc una pregunta abans de que el Màrius, la Mònica, el Pablo Iglesias també volen preguntar i si l'Adrià ha dit alguna cosa més, però tinc la sensació una mica de que els partits, o algun partit, o la CUP i Esquerra Republicana l'han volgut empentar que vostè agafi la pancarta i darrere situar-se amb ells en una recerca de caçar la presidenta?
Jo no li podria dir que no he tingut aquesta sensació perquè l'estaria enganyant.
Per tant,
jo em vaig sentir molt inútilment exposada després d'haver fet una proposta sincera, franca, amb una voluntat de no resoldre aquest cas, sinó de dir fins aquí, prou, fins quan haurem d'anar veient aquest degoteig constant, aquesta humiliació permanent. I jo faig una proposta des d'aquesta indignació, perquè jo he dit que no estic disposada a permetre les ingerències, però no puc fer-ho jo tota sola. Ho hem de fer tots i de manera ambiciosa, col·lectiva, perquè si no, estem tots perduts. Cadascuna de les persones, però en el conjunt.
Més que res perquè ho puguem entendre des d'un punt de vista de proposta. Ha parlat molt de proposta. He vingut a explicar-se aquí i crec que ho ha explicat el que vostè creu el que creu que ha passat i que vostè pot certificar de la seva banda. Però, quina és aquesta? No pot explicar alguna cosa d'aquesta proposta?
És que jo li estic dient, ja que la majoria del 52% no és capaç de construir ara una proposta de futur que sigui la que representa el 52% dels votants. Perquè la unitat del 52% és evident que no existeix, però els votants que voten independència sí que hi són. I ens devem aquests votants. I per tant, ja que no som capaços de fer-ho de manera proactiva, per les diferències legítimes que hi pugui haver, sí que siguem capaços de defensar-nos col·lectivament. I la proposta és una proposta de desafiament col·lectiu i de dir un fins aquí, tots junts. Tots junts per fer-nos forts. Perquè jo he dit sempre el mateix des que he entrat en política. Si estem junts, com ho vam estar l'1 d'octubre, ho tirem endavant. Si estem dividits, perdem sempre. On el qui guanya és l'estat espanyol. I, per tant, es tracta de que això ho puguem continuar mantenint.
I efectes pràctics com seria? Una desobediència, clar, ja ho sé, però m'agradaria saber quina és la proposta. És a dir, manifestacions, aturar el Parlament,
Si nosaltres fem un fins aquí i fem un prou i ens mantenim en el que és l'obediència al Parlament de Catalunya, amb les conseqüències que això pugui tenir, que són unes conseqüències que naturalment podran acabar afectant eventualment a l'executiu. Imagina't que nosaltres decidim convalidar un decret llei i tirem endavant i després algú ho anul·la i allò no es pot aplicar. És a dir, veure fins a quin punt la nostra defensa de les institucions fent-ho de manera global ens aboca a una determinada situació de crisi institucional per part de qui la vol en crisi, la nostra institució, per part de qui vol fiscalitzar la nostra institució. Per tant, la proposta i la disposició són màximes. I, de fet, vostè hem començat preguntant sobre la meva dimissió. Si jo dimitís, voldria dir que això no és possible. I jo estic més refermada que mai que aquesta és l'única via possible. I, per tant, si jo me n'anés, molta gent diria, es rendeix. Molta gent diria, aquesta no és l'estratègia correcta, però és que aquesta és l'única estratègia. Llavors, la de resistir conjuntament perquè ens volen a tots separats i morts políticament. Volen que l'independentisme es disgregui i, per tant, la meva obligació és per no rendir-me. Si dir la... que som aquí i que hem de continuar treballant perquè, si no, el que perdrem són totes les institucions.
En algun moment va pensar que si la van deixar sola, per què no continuar sola per dignitat?
És que, miri, jo no he entrat a la política per dignitat. La dignitat la faig en totes les accions del meu dia a dia com a persona.
Si en algun moment va pensar però... que vaig sola, escolti, que passi el que Déu vulgui, jo sóc...
Efectivament. Miri, això és el que voldrien segurament a casa meva, que voldrien que tornés a casa meva i estigués, que és el lloc on estic més segura i més tranquil·la.
Tirant sola.
Endavant sola és un sacrifici estèril. I els que em voldrien sacrificada seria una veu menys que clamaria per aquesta unitat que és l'única manera de protegir-nos conjuntament. Per tant, jo he vingut aquí per no fer més fàcils els que volen plantificar el camí de la rendició com únic camí possible. El camí a la rendició és el camí oposat a la independència. Jo he vingut aquí per treballar per la independència del meu país, no per rendir-me, perquè a l'altre costat ens volen rendits. Marxar hauria estat interpretat com una rendició. I jo hi sóc per continuar plantant cara. Si la meva veu no hi és, no es fa sentir la veu d'una estratègia que estic convençuda avui més que mai que hem de continuar treballant, perquè si no, no aconseguirem la independència del nostre país.
Hi ha independentistes que la volen sacrificada?
És possible. O sigui, jo m'he sentit en un determinat moment, i aquest li puc identificar molt clarament, dijous de la setmana passada, jo vaig sentir que el que es proposava no era una opció que ni molestés a l'estat espanyol ni ens fes avançar cap a la independència.
Què, i qui ho proposava?
Que només era una manera de fer córrer uns riscos, que res no diu que no haguem corregut ja, si només per la voluntat de veure't sacrificada. I aquesta és la part humanament més dolorosa. Però la meva obligació és sobreposar-me, la meva obligació és...
Li torno a preguntar, qui què li proposa?
Ho hem estat parlant. Abans l'Adrià m'ha preguntat, va votar Pau Juvillà en les anteriors ocasions en les quals es votaven afers de la seva incumbència? I la resposta és no. I per què no ho va fer? Perquè no pogués entrar al ple com a diputat? No. No ho va fer perquè no adulterà. A votar hauria adulterat el resultat. I, per tant, no votava perquè ell hi tenia un conflicte d'interessos i perquè ell el beneficiava no votar. En aquell cas, Pau Juvillà, si hagués volgut venir al ple, jo vaig oferir que vingui al ple. És a dir, l'acció del ple del dia 3 era votar sobre la seva condició. Que ell no pogués votar no era perquè no fos diputat i el Parlament no el considerés diputat. Era perquè hi havia un conflicte d'interessos. I en les anteriors ocasions en què s'havia votat això, ell ja no havia votat. I, en canvi, s'estava demanant aquesta votació amb l'única finalitat de que jo incorregués en unes conseqüències penals. I jo sé que són qüestions de detall, però en aquell batibull que hi va haver aquest dia, en aquest fracàs del sistema informàtic, del sistema de votació, tanmateix de la votació a mà alçada, sé que és un detall, però jo no inadmeto el vot de Pau Juvillà. No l'accepto, que és diferent.
Aquí...
No l'inadmeto, no l'accepto. I dic per què no l'accepto, perquè hi ha els precedents en els quals s'ha produït la mateixa votació i el propi Pau Juvillà s'inhibeix de votar. Per tant, quin sentit té, si no podrà votar en un ple, l'únic punt de l'ordre del dia és votar aquest dictamen, demanar una delegació de vot? Si ha, em sembla que els nostres oients podran treure les conseqüències d'aquesta pregunta, i aquesta és la part que no entenc de la lluita fratricida per la qual jo no he vingut a fer política. He vingut aquí per sobreposar-nos, per tirar endavant, per ser conscient d'on som, però sobretot saber cap on volem anar i amb quina estratègia. I l'estratègia és la de la no rendició, perquè a l'altre costat ens volen rendits, dividits, i per tant la brúixola, com diu moltes vegades el conseller Turull, sí, la brúixola ha de ser la de compactar-nos i anar endavant. Quan no apareix la brúixola, apareix la calculadora electoral. I aquí no estem per fer càlculs electorals, estem fent per una defensa de país.
Sí, Adrià, i després ja comencen a preguntar-se el problema.
Sobre aquest tema tinc dues preguntes. La primera, si Pau Juvillà no va ser convocat al ple, Com es va poder acceptar o denegar la de seva delegació de vot? Això és una cosa que encara no entenem.
Doncs miri, ho pot entendre amb aquesta frase que jo li acabo de pronunciar ara. Jo convoco el ple, jo no convoco els diputats. Per tant, la convocatòria de ple estava feta. I jo admeto la seva delegació de vot personalment. No l'accepto. És diferent el matís, l'admeto. Si el Pau Juvillà pel Parlament de Catalunya no hagués estat diputat, s'hauria inadmès, perquè si ara vostè presenta una delegació de vot, oi que l'inadmetran? Miri, Adrià Santa Susanna, vull votar. Escolti, perdoni, és que vostè no s'ha d'inadmetre, perquè això, vostè no és diputat. L'admissió del dret a vot de Pau Juvillà es va admetre, no es va acceptar per un conflicte d'interessos. I aquesta és una diferència bastant notable i em sembla que no fa falta afegir gaires coses més.
Per tant, tal com vostè va dir, es va alterar l'ordre del dia el 17 de desembre, també el 25 de gener, per incloure el dictamen de Pau Juvillà. Si en aquest ple, que només tenia un punt, algú hagués decidit alterar l'ordre del dia per votar algun altre tipus de qüestió, Pau Juvillà hagués pogut votar?
És que en aquest cas, la inadmissió va ser, no es va produir inadmissió, l'acceptació va ser per votar l'únic punt que hi havia a l'ordre del dia. Les propostes de modificació de l'ordre del dia, com vostè sap perfectament perquè és un periodista parlamentari, es produeixen en el moment en què s'obre l'ordre del dia. I no hi va haver cap proposta. Si hi hagués hagut una proposta, Pau Juvillà estava convocat com a diputat del Parlament de Catalunya pel ple del Parlament de Catalunya, que havia de votar un dictamen que l'afectava ell en la seva condició de diputat.
Per tant, hagués pogut votar.
El Pau Juvillà, jo vaig demanar que fins i tot, si podia venir, que vingués al ple. La qüestió és que és el que es votava, ell no ho podia votar, però no llavors perquè no fos considerat diputat pel ple del Parlament o pel Parlament de Catalunya, sinó perquè en les anteriors ocasions on s'havien votat qüestions de la seva incumbència, ell no havia votat i ja ho havia fet de manera proactiva i voluntària per no incórrer en un conflicte d'interessos que em sembla que és claríssim. Per tant, tot això que s'ha dit, que Pau Juvillà no era diputat pel Parlament de Catalunya el dia 28, això és profunda, total i radicalment fals. Pau Juvillà estava convocat a aquest ple, es va fer la seva admissió del dret a vot i no es va acceptar el dret a vot perquè incorria en un conflicte d'interessos.
Mònica Terribas, endavant, Mònica.
Voldria dir moltes coses, però ho intentaré reduir. M'agradaria alçar el vol i adonar-nos que això, tot això que ha explicat avui la presidenta del Parlament, es remunta a una falta d'estratègia conjunta davant dels embats jurídics de l'Estat en tots els àmbits de tot el bloc independentista d'ençà de l'1 d'octubre a posteriori. És a dir, el que estem veient és un episodi més, perquè jo recordo perfectament, perquè estàvem en una altra situació, podríem dir, laboral, en el moment de Ferran Torrent, del president Torrent. I el president Torrent va viure exactament el que està vivint la presidenta Borràs des de l'altra banda. I també es va sentir sol, i també es va sentir abandonat per Junts per Catalunya, i també es va sentir en una situació de retrets mutus que els estem vivint ara. És a dir, el que estem assumint en aquests moments és la falta d'estratègia, i ho estem vivint dia a dia, en tots els àmbits. Però la pregunta que jo faig és, la proposta que la presidenta del Parlament li va fer en el seu moment a Pere Aragonès, sembla ser el dia 29, hagués afectat els directors dels centres de totes les nostres escoles públiques? És a dir, aquesta per mi és una qüestió fonamental. Per què? Perquè sempre es va dir que totes aquelles accions que s'emprenguessin des del punt de vista de l'estratègia del sobiranisme per defensar el dret d'autodeterminació i les nostres institucions preservarien els drets i la integritat dels nostres funcionaris en el seu dia. I per això es van fer doncs les lectures de no desobeir si no obeir el Parlament, d'obeir les nostres lleis, etc, etc. Aquesta estratègia hagués afectat, hagués tingut danys jurídics o conseqüències jurídiques pels directors de les nostres escoles? Ho dic perquè he intuït que l'aplicació del 25% de l'escola en castellà afectava el pacte global. I aquesta per mi és una pregunta que em resulta necessària que la respongui, presidenta. El que vostè els hi proposava hagués afectat els directors de les escoles i les directores i el personal docent de les nostres escoles públiques?
Jo em sembla que ho he intentat respondre abans. L'atac és un atac a la totalitat. La defensa ha de ser una defensa global. I, per tant, l'embat col·lectiu és necessari perquè ens ataquen col·lectivament. Llavors, jo he intentat dir, no es tracta de persones, Pau Juvillà, Laura Borràs, però immediatament Eulàlia Reguant, etcètera, tots els casos que tenim. Es tracta de les institucions, es tracta del català, es tracta del Parlament, es tracta de la nostra sobirania i del que nosaltres vulguem mantenir amb dignitat. He dit sempre que som els responsables polítics els que hem d'assumir les conseqüències polítiques. I això ho vaig dir en el cas dels mestres en primera instància i ho continuo mantenint. Llavors forma part d'aquesta
situació global. Però la no aplicació de la sentència del 25% no afecta només els polítics. Això és el que li preguntava.
Exacte.
La conseqüència...
I per això som els polítics els que ho hem d'assumir, no els mestres. Els mestres els hem de deixar que facin la seva feina, que la fan molt ben feta des d'un punt de vista pedagògic i des d'un punt de vista educatiu.
Per tant, la seva proposta no...
Polític. No és un atac no el plantegen des d'un punt de vista educatiu o no el plantegen des d'un punt de vista filològic o sociolingüístic, el plantegen com un atac des d'un punt de vista polític. I per tant, si no som capaços de veure que estan atacant els fonaments del nostre país
en
les nostres institucions, doncs però... no veurem quina és la magnitud de l'atac i no estarem en disposició de respondre
per això li preguntava si la proposta que vostè li feia al president Aragonès el dia 29 afectava o no afectava els directors dels projectes educatius de les nostres escoles.
Sí. De tota manera, senyora Terribas, vostè ha parlat abans de la soledat en què es va sentir el president Torrent i jo...
La va expressar en aquell moment, exacte. Paraules molt similars a les que...
Jo el que voldria, perquè s'ha estat parlant de les comparacions, no es pot comparar si no tenim present quins són els precedents. És a dir, quan la repressió avança, avança tant que al darrere és molt més difícil, el que ve al darrere és molt més difícil de defensar. Per això hem d'intentar que, encara que no siguem capaços d'avançar, no podem recular, perquè la reculada és una desfeta en termes col·lectius. I, per tant, sí que li voldria dir que jo, que aleshores ho vaig viure, però ho vaig viure des d'una altra posició, en aquest moment la voluntat d'acompanyar, d'estar junts, de visibilitzar-ho objectivament amb els fets que du a terme el Parlament, amb les compareixences públiques que s'han repetit en diverses ocasions... Aquesta ha estat una diferència fonamental.
Sí.
I també, en aquest cas, hi ha un fet que em sembla humanament destacable i políticament rellevant, i és que ha estat el mateix Pau Juvillà el que ha dit: la repressió sempre ha de costar-li alguna cosa al qui la practica, no als qui la patim. I, per tant, intentem, no? El que ell deia, estem assenyalant la lluna, no ens quedem només en el dit. I, per tant, també tenir present aquesta qüestió ara i aquí.
Màrius Carol, endavant.
Bon dia, presidenta Borràs. Jo, de les seves paraules, intento, si tingués que fer el resum, diria que ha intentat explicar-se, ha intentat dir que el procediment i com s'ha fet o com s'ha arribat, diguem, a la inhabilitació del diputat Juvillà és diferent de la que va fer o va dur a terme el president Torrent amb el cas de Quim Torra, i sobretot el que es veu de les seves paraules és, anava a dir un lament, però quasi bé és una queixa, no? Una queixa en el sentit, hi ha moltes frases que vostè ha fet, una d'elles, la majoria del 52% no és capaç de construir una proposta de futur, no? O si estem dividits, perdem sempre.
És una
sempre.
Constatació.
Val.
Més que un lament, és una constatació.
I una queixa. Què vol dir, doncs? Que avui a Catalunya el sobiranisme està més pendent de la lluita per l'hegemonia que per la lluita per la independència? El fet de dir, aviam qui mana en els propers anys, d'alguna manera rebaixa la reivindicació independentista?
Si és així, hem d'esforçar-nos perquè això no sigui així. La meva proposta és per anar per damunt.
La sensació que aquest és el problema?
La nostra proposta és per mirar l'objectiu gros, perquè si no, no hi ha objectiu. És que el que està en joc en aquest moment és gravíssim. I és per això que, jo ho he dit moltes vegades i em sentiran dir, molta gent diu, no, és que ha repetit moltes paraules. No, em reafirmo amb totes i cadascuna de les paraules que he dit fins al moment present. Junts guanyem sempre. Dividits perdem tots. I sobretot guanya l'Estat, que és el que ens vol ja fora de joc. Per tant, el moment és crític en aquest sentit, perquè hem de treballar per fer front col·lectivament i fer una sacsejada dins l'independentisme per reaccionar i dir, no veiem on ens porten.
Però assumeixen?
De veritat que ens estarem barallant nosaltres, entre nosaltres, en lloc de, i confonent l'adversari, que és un adversari que està menjant crispetes cada vegada que veu que i la gent s'enfada, clar que s'enfada, i jo que em sento gent també m'enfado. És que no puc entendre que estiguem en aquesta lògica de lluita intestina i no siguem capaços de veure què és el que hi perdem tots i que només ho aconseguirem junts. Per això, jo en aquest sentit, és que marxaria si pensés que és una proposta equivocada. Però és que avui estic més ratificada que mai, amb que el que cal fer és treballar conjuntament per guanyar-nos tot allò que ens volen prendre. I això ho hem de poder fer junts. I aquí jo estic disposada, i vinc a parlar com a presidenta del Parlament, amb la responsabilitat que això comporta de defensa de tots els diputats i, per tant, de la integritat del que són les nostres institucions. I això és un embat col·lectiu, i només ens en sortirem col·lectivament, sense renúncies, sense petiteses, sense mesquineses. I a vegades recordo molt unes paraules que el conseller Rull em deia, que deia el conseller Forn a la presó, i que deia, nosaltres sabem masses coses, sabem moltes, masses coses, i la nostra obligació, per responsabilitat, és no dir-les totes. Perquè quan entrem en la part aquesta petita, només entrem en un terreny que no és productiu per aconseguir fer el salt endavant que necessitem fer com a país i on ens hem de sentir interpel·lats tots. I aquí és on jo sóc i aquí és on continuaré estant, perquè no pugui ser dit que el discurs és el de la rendició, que el discurs és el de que això no és possible. Però és possible, fa falta voler-ho.
Perdó, Pablo Iglesias pregunta. Si
perdó, que em posaré els...
Presidenta, buenos
Hola,
días, ¿cómo está?
Hola, buen día, Pablo.
He estado escuchándola, ha estado usted más de una hora devolviendo pelotas al Rafa Nadal del periodismo en Cataluña. Eso no es nada fácil. Y luego, además, viene nada más y nada menos que Mónica Terribas y Màrius Carol. Y creo que ha demostrado ser usted muy inteligente y tener una capacidad de resistencia enorme. Y yo no puedo por menos que empatizar porque he estado en la política activa y sé lo que significa una entrevista difícil. Pero reconocerá usted conmigo que para quien está en la política activa, la hemeroteca a veces es devastadora. Yo le voy a leer un tuit suyo del 20 de enero del año 2020. El Parlament de Cataluña va a votar el día 4 per majoria que permetre la ingerència de la Junta Electoral Central respecte de les actes dels diputats seria un cop d'estat. Acceptar prendre-li l'acta al molt honorable president Quim Torra i Pla és acceptar el cop d'estat. La pregunta és molt clara. Acceptar quitar-li l'acta a Pau Jubilà és acceptar el golpe d'estat?
Doncs mira, la resposta també és molt clara. Aquestes paraules són paraules textuals a la proposta de resolució que va votar el Parlament de Catalunya el dia 4 de gener. El dia 4 de gener, el Parlament de Catalunya va ratificar en forma d'una proposta de resolució la condició de diputat del president Torra. I, per tant, qui parla de cop d'estat és aquesta mateixa proposta de resolució. El president Torra llavors havia recorregut i en aquell moment, quan el Tribunal Suprem va desestimar la presentació de mesures cautelars que havia fet el president Torra, és quan la GEC envia el requeriment al president Torrent i és quan ell pren la decisió de demanar al secretari general que desconnecti el sistema de vot, que és la manera d'exercir com a diputat del president Torra. Per tant, el que va votar el Parlament de Catalunya, i jo en aquell moment estava amb vostè mateixa, senyor Iglesias, al Congrés dels Diputats, és que permetre-ho era un cop d'estat. Per això el que cal fer davant dels cops d'estat és plantar-se. Per això el que calia fer en aquell moment és poder fer tot el que col·lectivament estigui al nostre abast per fer. I per això, d'aquesta entrevista d'avui i d'aquestes explicacions que he mirat de donar, també vull, com que ara el senyor Carol em deia sembla com un lament i jo he dit és una constatació, també per això calen respostes i propostes de futur. I les tenim. Perquè en aquest moment no només hem fet tot allò que podíem fer des del punt de vista parlamentari, sinó que hem anat més enllà, s'han fet més coses. Allà va quedar el vot del president Torra, va quedar la lluita entre els partits en aquest moment de la coalició de govern, allà queda pel record de tothom. Però aquí què s'ha fet? S'ha fet una proposta de denúncia internacional que alguna ja està donant els seus fruits. El Parlament de Flandes va votar una resolució per majoria absoluta, ha instat a la Comissió Europea a plantejar-se una resolució sobre aquesta qüestió. Hem parlat amb el comissari europeu de justícia per parlar d'aquest cas. Diversos parlaments anirà donant el seu fruit en aquesta feina de denúncia internacional. Estem estudiant presentar una querella contra la Junta Electoral Central per la manera com s'arroga unes facultats que prèviament li ha donat el Suprem, però que són contra tot estat de dret, són pròpies d'un estat que tira pel dret. Hem estat fent una proposta amb els grups parlamentaris al Parlament, al Congrés espanyol, de modificació de la LOREC, perquè no ens en recordem que d'aquellos polvos estos lodos, i que quan s'utilitzen les lleis per fer-les a mida, per intentar deixar fora contrincants democràtics, com va passar en el cas de la LOREC, ara tenim aquestes conseqüències. Com s'està fent una reforma del Parlament, del reglament del Parlament, perquè sigui robusta a l'hora de defensar-nos de la
LOFER?
Com s'ha de fer una llei electoral on hi hagi una sindicatura electoral catalana, on hi hagi una junta electoral catalana? Per tant, són tot de mesures que no ens aturen aquí, que ens continuen fent plantar
cara. Presenta, el Parlament podria presentar una querella contra la Junta Electoral Central?
Efectivament, perquè que facin allò que poden fer i el Suprem els ha facultat per fer, no vol dir que estiguin actuant com en un estat de dret s'hauria d'actuar. I, per tant, denunciem aquesta situació. Ara en patim les conseqüències, però és com jo deia al començament. Intentem posar el focus sobre qui hauria de tenir tots els focus posats, perquè hi ha un consens molt gran sobre que això que està passant és gravíssim. Però si no fem alguna cosa,
però
perquè deixi
aquestes,
de passar...
Però totes aquestes mesures, presidenta, les estan prenent...
ja les hem pres... Les
col·lectivament, tots els partits que estan d'acord amb això. És a dir, totes aquestes iniciatives d'embat jurídic... que ara estava dibuixant...
Aquestes ens corresponen al Parlament de Catalunya, les he proposat jo,
sí,
però
vull dir, hi ha una estratègia a partir d'ara que sigui conjunta? És a dir, haurem après alguna cosa, hauran après alguna cosa vostès d'estar-se barallant sistemàticament per les mateixes coses un any darrere d'un altre?
D'aquesta experiència que no ha anat bé, que no ha sortit com esperava, n'hem d'aprendre tots molt. Jo, la primera. Però cal treballar en allò que ens fa guanyar. I, per tant, vol dir aquestes propostes. Algunes les he impulsat ja. Aquestes cartes europees a tots els parlaments...
Però consensuades amb la resta de formes que hi estan d'acord o no?
En la denúncia de la situació, hi estem tots d'acord, naturalment. Però aquestes les vaig dur a terme ja jo com a presidenta, perquè em compete a mi fer-ho. És a dir, tots hem de fer la nostra part de la feina. I la part de la feina que jo li dic que he fet ja és aquesta. La de fer una llei electoral perquè tinguem una sindicatura electoral pròpia no correspon de fer-la presidenta. Impulsar-la, sí. Per tant, continuar treballant, emplaçar a totes les forces demòcrates del Parlament de Catalunya perquè no es produeixin situacions com aquestes. Això és una cosa que va més enllà dels partits independentistes, i en els partits independentistes per aprendre del que ha passat fins ara, per poder estar en disposició d'afrontar els casos que ens venen per davant i d'una manera immediata, perquè la repressió no s'atura.
Acabem de decidir, és molt tard. Dues últimes preguntes. No, per favor. Dues últimes preguntes. La primera, Tian Riba, i l'última, Adrià Santa Susanna. Tian.
Vinga, molt ràpid. Bon dia, senyor presidenta. Jo no tinc cap mena de dubte que vostè és coherent o intenta ser coherent amb el que defensa. Una altra cosa és si s'hauria, o vostè hauria de reflexionar sobre els suports que té, perquè avui ens ha vingut a dir que la culpa és de tots els altres, menys de vostè. Perquè funcionaris,
no,
els altres partits, etcètera. Però la meva pregunta és de procediment, perquè com que la setmana passada vam viure uns dies en què l'escó de Pau Juvillà semblava un escó quàntic, com el gat de Schrödinger, que no sabíem si era diputat o no era diputat. El dia 28, quan reben aquest burofax de la Junta Electoral Central dient, perdó, la Junta Electoral dient que deixa sense efecte l'acte de diputat i que, per tant, Pau Juvillà, com després ha reconegut el propi Parlament, ja no és diputat des del dia 28, a qui informen d'aquest burofax?
A qui informem del burofax?
Ho saben els periodistes, ho saben tots els partits, ho saben tots els funcionaris, ho sap tothom, eh?
Ho sap tothom, perquè, evidentment, això es rep als serveis parlamentaris, però es publica immediatament que hem rebut aquest burofax. I a l'ESCO no és quàntic. A l'ESCO ens arriba, per la GEC, retirat.
Fora ja, eh?
Ens arriba retirat. I no és fins al 4 de febrer, no és, de fet, fins que s'acaba el ple del 3 de febrer que no se m'informa que en la mesa que hi ha convocada per l'endemà la secretària general exposa com per imperatiu legal, i jo voldria que tots recordéssim quan hem de fer prometences què vol dir que ho fem per imperatiu legal, dona les explicacions a la GEC que ens demanava en aquell burofax de com es traduïa en fets l'acompliment de la seva resolució de retirada de l'acte de Pau Juvillà i com des de l'administració parlamentària s'ha viscut aquesta dissociació íntima molt dolorosa entre el complir el que marca la línia jeràrquica directa i l'amenaça del codi penal. Per això, en aquella mesa i amb aquella comunicació que fa la secretària general, diu que això té efectes 28 de gener. Això no vol dir que el 28 de gener Pau Juvillà no estigués pel Parlament de Catalunya facultat com a diputat, com es va poder veure en el ple del 3 de febrer. Per tant, no és el gat de Schrödinger, és efectes retroactius.
Ara mateix jo encara no sé si Pau Juvillà és diputat o no, eh? Vull dir que...
Ara
és evident que el 4 de febrer ja es va comunicar totes les accions per dur a terme allò que la Junta Electoral havia decretat.
Parlava vostè del ple del 3 de febrer. Abans ens deia que vostè havia admès a tràmit a la delegació de Pau Juvillà, però no l'havia acceptat. Era així. Ho dic perquè m'acaba d'arribar un document, ara mateix, en què diu delegació de vot d'un diputat del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular, un nou cicle per guanyar el ple. No s'admet a tràmit la delegació de vot de Pau Juvillà del grup parlamentari de la CUP a favor de Dani Cornellà. Palau del Parlament, 3 de febrer, signat la presidenta.
Jo no he dit que no admetia tràmit. Jo vaig explicar al començament de la votació que quan m'ho van demanar els grups parlamentaris, el primer que m'ho va demanar va ser el grup parlamentari Vox, que no els arribat les delegacions de vot. I jo explico per què el vot de Pau Juvillà no serà computat, perquè incorre, i ho dic, amb l'article 16.1 del reglament. Per tant, les acceptacions de les delegacions de vot són acceptacions que, quan no hi ha mesa, les fa única i exclusivament l'acte de presidència. L'acte de presidència vol dir que els lletrats ho reben, i finalment després jo, en posterioritat, quan acaben els plens o el dia després, ho signo. Aquell moment va haver-hi un moment de pànic, perquè jo hauria pogut convocar una mesa i hauria pogut socialitzar aquesta decisió. I jo vaig dir, Alba, Ruben, Aurora, no patiu, perquè jo no convocaré una mesa per socialitzar el que això pugui comportar des d'un punt de vista penal. Perquè el que estem parlant és de no haver d'implicar més persones en les penes que ens vol fer l'Estat espanyol. Ara, el que tampoc no es tracta és de que ens vulguin generar aquestes penes quan en aquesta votació, en aquest punt concret, que era l'únic punt de l'ordre del dia, per un conflicte d'interessos, el Pau no pot votar. Per tant, l'estratègia conjunta és l'única possibilitat de defensa davant d'un atac que és global i que és conjunt. I és evident que el que cal és voler-hi ser i voler-ho defensar, perquè no acceptaré que diguin que no s'ha pogut. No s'ha volgut. I s'ha de voler per poder-nos defensar tots. Perquè, en el fons, els vaixells, quan estan a port, són segurs. Però el que és claríssim és que no és per això que construeixen els vaixells.
Són pràcticament dos quarts d'onze, quan parlava d'Alba, de Rubén i d'Aurora, refereix a Alba Vergés, a Rubén Wagensberg, d'Esquerra Republicana, sí, a la mesa del Parlament, i d'Aurora Madaula, de Junts per Catalunya. Li agraeixo molt aquestes llargues explicacions, president, avui aquí al Món a RAC1. Molta sort i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Segur que continuarem parlant.